Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. El Consell General del Poder Judicial ha desautoritzat avui el ministre de Justícia, Rafael Català, per unes declaracions que havia fet aquest matí en una entrevista a la cadena COPE sobre la sentència del cas La Manada. Català havia dit concretament que el Consell ja hauria d'haver actuat contra el jutge Ricardo Blázquez, el qui va fer un vot particular la setmana passada a la sentència de La Manada, perquè, segons el ministre, tots saben que té un problema. Català havia donat a entendre que hi havia uns quants expedients oberts. Els jutges de Navarra, per la seva banda, en un comunicat conjunt de les diverses associacions, diuen que el ministre hauria de dimitir i admeten que la sentència pot ser difícil, però han qualificat d'inadmissibles les declaracions de Rafael Català. Canviem de qüestió. Oriol Junqueras ha dit avui en una entrevista per escrit a Catalunya Ràdio que cal formar govern el més aviat possible i ha assegurat que coincideix amb altres empresonats en aquesta visió. Junqueras demana als demòcrates espanyols que reflexionin sobre la situació dels empresonats i aposta per crear una oficina que defensi els drets i les llibertats polítiques dels ciutadans. L'Afganistan, tristament protagonista avui també, almenys una trentena de persones han mort i mig centenar han quedat ferides a Kabul, la capital del país, a causa d'un doble atemptat atribuït a Estat Islàmic amb bomba. Són les xifres oficials dels primers balanços provisionals. La majoria de les víctimes són civils i entre els morts hi ha almenys 8 periodistes i 4 policies. En plana cultural, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui la descoberta de 7 plafons ceràmics de Josep Aragai, paradigmàtics del noucentisme i que es consideraven perduts. Des dels anys 60 estan penjats al passadís de l'edifici Pere Calafell, una antiga escola de la Caixa, i després que el consistori el comprés, el Centre d'Estudis de Sant Martí de Provençals es va posar en contacte amb el Museu de l'Artista de Breda per confirmar la troballa. I demà, 1 de maig, dia de les últimes representacions de la Passió a diferents localitats de Catalunya, sobretot a Olesa de Montserrat, al matí, i a Esparreguera, en sessions de matí i tarda. I un últim apunt esportiu: ha començat a les 6 de la tarda la Rua dels Campions de Lliga i de Copa. Els jugadors del Barça, en un autobús descobert, han començat el trajecte al World Trade Center i en els propers minuts està previst que l'acabin a l'Avinguda de Sarrià de Barcelona. Milers de persones han sortit al carrer per homenatjar els campions blaugrana. Fins aquí l'actualitat. Us deixem. Ens quedem avui a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vatskovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. Dimarts, 1 de maig, a les 8 de la tarda, Ràdio Estel dedicarà un especial a un dels grups de referència a casa nostra. Escoltarem el nou treball de Fals Tervo, Nit Amiga.
He obert els ulls de bon matí.
El mític grup català presenta nou disc de composició pròpia i melodies acurades. Dimarts, 1 de maig, a les 8 de la tarda, especial Fals Tervo a Ràdio Estel.
Dels fanals del carreró s'estan filtrant a través de les cortines del balcó.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas. Una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre de nou, amics i amigues. Millorar la situació dels treballadors és el gran objectiu del manifest que els moviments obrers cristians i la pastoral obrera de Catalunya i Balears han fet públic aquests dies. Són tres consells els que s'hi recullen: veure, jutjar i actuar, seguint el que és la dinàmica de la revisió de vida dels cristians. És per treballar en grup a les parròquies i a les comunitats, però també per pensar-hi individualment. El primer dels consells és veure, com dèiem, i fa referència a la veritat que s'amaga al darrere de les proclamacions de recuperació econòmica i que ens mostra que el creixement de la desigualtat i el deteriorament de les condicions laborals és cada vegada més gran. El segon, jutjar, ens aconsella escoltar les paraules del Papa Francesc, que va dir que el treball no pot considerar-se una mercaderia ni un simple instrument en la cadena productiva de béns i serveis, sinó que, en ser primordial per al desenvolupament, té preferència sobre qualsevol altre factor de producció. I, finalment, el tercer consell és actuar. Anima tots els treballadors a lluitar per un treball decent per a tothom, en correspondència a la dignitat de les persones, alhora que ens ofereix una sèrie de propostes i reivindicacions per seguir. Esperem que la participació dels cristians demà, en aquest 1 de maig, també a nivell social, en moltes manifestacions al carrer i expressions de solidaritat amb els aturats i amb els treballadors que es troben en precarietat, siguin llum també per al nostre món i una llavor per millorar tot aquest greu problema. Avui Girona és protagonista. Després de la reflexió que ens oferirà el bisbe Francesc Pardo, parlarem amb Marta Piany, cap del programa de suport a famílies amb menors, i Laura Rodríguez, referent de famílies del programa Caixa Pro Infància de Càritas Diocesana de Girona. Ens parlaran del projecte Caixa Pro Infància. I com a testimoni avui ens acompanyarà Amèlia de Juan, responsable de l'Observatori de la Realitat Social, nou organisme vinculat a Càritas Diocesana de Terrassa. Ens comentarà els resultats del primer estudi que es presentava la setmana passada. Això amb les notícies, l'agenda i una miqueta més. Fins a les 9, salutacions del Toni Huguet a les vies de so i també de la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge del pastor diocesà.
Com que el protagonisme és avui per a Girona, comptem amb la veu del seu bisbe, Francesc Pardo, que ens parla avui a les portes del 1 de maig de la caritat en un dia com aquest. Monsenyor Francesc Pardo, endavant, bona nit, bon vespre.
Molt bona nit. Càritas i la festa del treball, o Càritas i el treball. Una de les prioritats importants de Càritas és, certament, recerca de treball per a aquelles persones que no en tenen. Certament que des de Càritas cal ajudar amb les altres prestacions, amb les altres necessitats. Però tot allò que desitja una persona és tenir feina, que és la manera de sortir de la marginació i de l'exclusió i de procurar-se una vida digna. Per això, ja que celebrem la festa del treball, o hem celebrat la festa del treball, cal remarcar aquests aspectes de Càritas que són importants. L'orientació laboral. Com orientar laboralment a les persones ateses per Càritas. La proposta de formació laboral, perquè sense formació és difícil trobar qualsevol treball. El que se'n diu la prospecció d'empreses, és a dir, la relació amb empreses perquè d'alguna manera puguin oferir treball a aquelles persones que venen a Càritas, que tenen relació amb Càritas, que s'hi estan formant, que estan també formant part de l'empresa d'inserció Ecosol, que alhora que és una empresa en la qual s'aprèn també a treballar, és una empresa també de producció. Per tant, aquesta és la prioritat, o una de les prioritats, perdó, de la nostra Càritas, però molt important, el dret al treball que té cada persona. Aleshores, certament que d'aquesta manera situem a la persona en el centre de les relacions laborals i del treball. Té l'oportunitat de fer-se càrrec de la seva vida i de la vida de la seva família. És la manera de superar l'exclusió i la marginació. I amb el treball cal dir que també cal que s'assegurin tots els drets fonamentals. El dret al salari digne, el subsidi d'atur, d'accidents, d'atenció sanitària. Per això, en aquesta festa del treball, recordem que Càritas es proposa, sobretot, formar, aconseguir treball per tots aquells que més ho necessiten, que és l'única manera de superar la marginació i l'exclusió.
Moltes gràcies, senyor bisbe Francesc Pardo, de Girona. Bona festa del 1 de maig. Seguim a la Veu de Càritas.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la Veu de Càritas, a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Girona i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
L'Ajuntament de Riudoms i Càritas Parroquial d'aquesta localitat del Baix Camp van signar a principis d'aquest mes la concessió d'una subvenció per poder fer front a les despeses derivades de la prestació d'ajuda a diferents famílies del municipi amb pocs recursos econòmics, amb l'objectiu també d'atendre les seves necessitats. La subvenció a favor de Càritas Parroquial de Riudoms és per un import de 4.000 euros. La voluntat de l'Ajuntament és donar suport a les entitats sense ànim de lucre que desenvolupen activitats de caire social, treballant en benefici de les comunitats i ajudant persones amb dificultats que no poden cobrir les seves necessitats bàsiques. Tàrrega va celebrar l'Assemblea General de Càritas Parroquial a la sala de l'edifici parroquial, presidida per Ezequiel Rufes, comptant amb l'assistència del nombrós equip de voluntaris i professionals en els diversos programes. La reunió es va obrir amb la salutació i la lectura de l'Evangeli a càrrec del rector Josep Maria Vilaseca i la pregària del voluntari. Amb una cançó, després es van detallar les activitats de l'any 2017 resumides en la memòria de les tasques de Càritas Parroquial de Tàrrega. Destaquen els 12 programes posats en marxa i també destaca un grup de 87 voluntaris i 6 professionals amb uns notables resultats. Les xifres donen un nombre de 1.628 persones ateses amb un total de 2.756 beneficiaris a través dels respectius programes. Actualment, la Càritas Targarina té 60 socis i un grup de voluntariat que ha permès atendre aquestes 1.600 persones i més de 2.700 beneficiaris. Càritas de Taradell ha estrenat noves instal·lacions dins el nou espai solidari municipal d'aquest municipi usonenc. Les noves instal·lacions estan ubicades a l'edifici conegut com el Sindicat. La setmana passada, el dia 19 d'abril, concretament, es va fer la inauguració d'aquest nou equipament situat al carrer de l'Església i on també tenen seu les associacions Osona contra el Càncer i Som Dones. Càritas estarà ubicada a la planta baixa de l'edifici amb dos espais diferenciats. En un hi haurà Càritas Rober i en l'altre Càritas Aliments. Aquesta unificació permet millorar la logística i especialment l'atenció a les persones ateses. A la primera planta hi ha les seus d'Osona contra el Càncer i Som Dones. En aquesta primera planta també hi ha una aula polivalent que servirà per impartir-hi els cursos de català que es fan des de l'àrea social de l'Ajuntament. Per poder-hi encabir aquestes tres entitats socials, s'han hagut de fer reformes i adaptar l'espai per complir amb la normativa d'accessibilitat. Entre d'altres, s'ha instal·lat una cadira mecànica perquè gent amb mobilitat reduïda pugui accedir al primer pis. El dissabte 21 d'abril va tenir lloc la jornada de voluntariat i portes obertes que Càritas Arxiprestal de Manresa va organitzar a la Casa Costa Freda, seu del projecte Activa't a l'Hort. Les persones que hi van assistir són voluntaris, tècnics, amics i familiars i van poder conèixer els diversos projectes que Càritas du a terme. Després, d'una manera més detallada, el projecte Activat a l'Hort també es va compartir. El responsable d'aquest projecte d'economia social i solidària, Pau Collado, va explicar que l'objectiu és la formació teòrica i pràctica de les persones que hi participen amb la finalitat d'aconseguir la plena inserció laboral. Juntament amb l'equip, es va mostrar l'explotació ecològica i es van donar tota mena d'explicacions sobre les verdures que estan plantades i que es comercialitzen amb la possibilitat de poder-les adquirir allà mateix o per encàrrec. El projecte contempla dues línies més d'activitat, que són la restauració de murs de pedra seca i la poda d'arbres fruiters. La celebració del Dia de la Terra, el 22 d'abril, ha marcat un final de cicle en l'intens recorregut que els últims dos anys ha impulsat la campanya Si cuides el planeta, combats la pobresa, al voltant dels 10 punts de la seva proposta de decàleg verd. És per això que, en aquest moment culminant del procés de sensibilització al voltant de la cura de la creació i l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc, les entitats que impulsen la campanya, que són Càritas, CEDIS, la CONFER, Conferència Espanyola de Religiosos, Justícia i Pau, Mans Unides i la Xarxa d'Entitats per al Desenvolupament Solidari, fan una invitació a escoltar el clam dels pobres i de la terra. Aquest mandat, que inclou els 10 principis del decàleg verd, vol oferir un camí i una pedagogia que, en paraules dels seus promotors, ens portin a assolir el nucli del decàleg per atendre el sofriment de la terra i dels exclosos. Amb el recorregut pels 10 principis, la campanya ha intentat donar resposta a aquest clam i també donar suport a la causa dels pobres com a punt de partida del camí que cal realitzar. L'Església de la Mercè de l'Escola Pia de Tàrrega va ser l'escenari, també el 22 d'abril, d'un concert a benefici de les activitats diverses de les Càritas, de la Càritas Parroquial de Tàrrega, amb la intervenció de la prestigiosa formació de la Coral Joia de Maig d'Anglesola, integrada per 35 veus. Aquesta audició es va dividir en temes de música sacra, el gènere operístic i cançó d'autor i tradicional catalana. El concert, de notable qualitat musical, va aplegar al Temple Escolapi més de 120 persones i va comptar amb unes paraules de salutació i agraïment a càrrec del president de Càritas Parroquial de Tàrrega, Ezequiel Rufes, i de la presidenta de la Coral Joia de Maig, Teresa Domingo, així com dels comentaris de les cançons d'aquest recital benèfic per part del director de la Coral. Encara més notícies d'aquesta setmana. El Club Natació Lleida ha signat un conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Lleida que permetrà a Troballes, empresa de reinserció laboral de l'entitat, instal·lar a la recepció d'aquest club esportiu gàbies per la recollida de roba de segona mà. Aquesta roba anirà destinada al programa d'ocupació que realitza la Fundació Jaume Rubió i Rubió a través de Troballes i que té com a finalitat la inserció laboral de persones amb dificultats per incorporar-se al mercat laboral. Bankia en Acción ha contribuït durant el 2017 al desenvolupament del servei d'acollida laboral de la Fundació Jaume Rubió i Rubió al programa d'ocupació de Càritas Diocesana de Lleida, que pretén millorar l'ocupabilitat i les opcions d'inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social. En aquesta tasca, l'any passat la Fundació va atendre 232 nous usuaris que s'han beneficiat d'aquest servei i han iniciat un itinerari personalitzat per a la inserció. En el marc del programa d'acollida laboral i de forma paral·lela als itineraris personalitzats d'inserció, es duen a terme també accions formatives per a la millora i el desenvolupament de competències bàsiques, transversals i ocupacionals. Un any més, el dia de Sant Jordi, Càritas Parroquial de Berga va ser present a la plaça Sant Joan de la capital del Berguedà amb una parada on recollia contes i llibres en el marc de la campanya solidària Cap nen ni jove sense un llibre. Les persones que participaven rebien un punt de llibre amb l'anagrama de Càritas en forma de rosa pintada. És aquesta una de les moltes accions solidàries que es van fer dilluns passat. Una de les tasques de Càritas és promoure a Berga la cultura i l'aprenentatge i és per això que cada Sant Jordi es fa una recollida de contes i llibres per infants i joves que participen en els diferents serveis que l'entitat du a terme. En aquesta edició, la campanya es van obtenir 181 contes i llibres. I I l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, i el director general de l'empresa de logística i operativa duanera Arola, Alejandro Arola, van signar dijous passat un acord de col·laboració per al projecte Mater Vita de la Fundació Obra Pia Montserrat, que té per objectiu atendre les persones més necessitades. El projecte Mater Vita vetlla per trobar empreses, associacions, entitats o particulars que vulguin col·laborar de manera permanent al sosteniment de la Llar Natalis, un centre d'acollida residencial de l'Arxidiòcesi de Tarragona que acull mares gestants en situació de vulnerabilitat per la seva situació familiar, social o econòmica.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El treball caritatiu de la setmana.
Caixa Pro Infància és el nom d'un projecte que desenvolupa Càritas Diocesana de Girona i del qual parlarem durant els propers minuts avui. Connectem amb Girona, allà des de l'estudi del Bisbat gironí, amb l'Àngel Rodríguez com a col·laborador a la part tècnica. Tenim l'Aleix Cavarroques, de comunicació de Càritas Diocesana de Girona, que conversarà amb Marta Piany i Laura Rodríguez. Aleix Cavarroques, bon vespre, endavant.
Bona nit des de Girona, Ignasi. Us parla l'Aleix de Cavarroques, de comunicació de Càritas Diocesana de Girona, i avui parlem a la veu de Càritas amb la Marta Piany, que és cap del programa de suport a famílies amb menors. Bona nit, Marta.
Bona nit.
I la Laura Rodríguez, que és referent de famílies del programa Caixa Pro Infància, aquí a Càritas Diocesana de Girona. Bona nit, Laura.
Hola, bona nit.
Doncs la Laura i la Marta ens venen a parlar avui precisament del projecte Caixa Pro Infància, que és un projecte que desenvolupa Càritas Diocesana de Girona i també moltes càritas arreu de l'estat espanyol, i a Catalunya també. I és un programa enfocat als menors, però molt especialment amb un enfoc global, no només centrat en menors, sinó en les famílies i en tot l'entorn dels menors, no? Marta, com ens situaries i com ens explicaries una mica de forma resumida i clara què és el programa Caixa per Infància i com encaixa dins els programes de Càritas de Susana de Girona?
El programa, bueno, és un programa definit per la Caixa, per la Fundació Bancària La Caixa, i Càritas, bueno, quan es va plantejar portar a terme a la ciutat de Girona, també s'està portant a terme a Salt i en altres territoris, quan es va fer el plantejament aquí a Girona, Càritas, bueno, vam veure com a entitat que lligava molt amb els nostres projectes que ja estaven portant a terme. Fa molt de temps que ja estem portant projectes d'infància i família, treballant amb infants i famílies a través del CIE, a través d'altres projectes que tenim, i llavors Càritas també com a entitat treballa molt amb xarxa i amb altres entitats en coordinació d'una forma molt transversal. Llavors el programa Caixa per a Infància, doncs, és molt això, un treball en xarxa amb diferents entitats al territori, on hi ha un equip promotor que és l'Ajuntament de Girona, Serveis Socials està molt implicat, una entitat coordinadora, que en el cas de Girona i Salt, doncs, és Càritas, i després entitats en les quals presten un servei. Tota aquesta xarxa, aquest entramat, va dirigit, sobretot té la família al centre, i tot aquest entramat d'entitats ofereixen serveis a tota la família, no només a l'infant i jove, sinó a tota la família. Llavors, dins els serveis que presten totes aquestes entitats, amb les quals nosaltres coordinem juntament amb l'Ajuntament, doncs hi ha el reforç educatiu en diferents edats, en diferent format, val? Tant a primària com a secundària. Oferim també casals i colònies, que ofereixen altres entitats, tallers materno-infantils, teràpia psicològica, val? Tant a família com també en els menors. I llavors també hi ha tot uns serveis, uns béns de més tipus materials, amb ajudes econòmiques, més específiques per les famílies.
Molt bé. Perquè els nostres oients se'n facin una idea clara, quin tipus de persones o d'alumnes són els que opten a ser atesos o a participar en aquest programa? Estem parlant de famílies amb dificultats econòmiques? O quina classe de problemàtiques són les principals que lluiteu en contra a través d'aquest programa?
Sí, les famílies amb les quals acompanyem en aquest programa són famílies que tenen un perfil molt determinat. La Caixa defineix una mica el perfil i fins i tot uns criteris econòmics en les quals les famílies han de tenir, val?, per poder-hi participar.
Per tant, són famílies que tenen, sobretot, problemes econòmics?
És un dels factors, però també hi ha altres factors de necessitat. Per tant, no només és exclusivament el factor econòmic, sí que hi és, val? Perquè, per exemple, a Càritas i les altres entitats acompanyem altres famílies, no només fem el programa Proinfància, i, per tant, acompanyem en altres famílies que aquest criteri econòmic potser no és tan important, no? En Proinfància sí que ho és, val? I sí que és un cribatge que fa, nosaltres ho hem enfocat, que aquest treball el faci molt treball social, La treballadora social, serveis socials d'atenció primària, són els que una mica fan el cribatge i coneixen una mica el ventall de totes les famílies del territori i determinen, no?, quin perfil de família, doncs, té el criteris, no?, i és un perfil idoni per al programa de Proinfància, o bé, doncs, pot utilitzar altres tipus de recursos, no cal que passin totes per preinfància.
És a dir, les famílies es dirigeixen als serveis socials de cada municipi i a partir dels seus criteris, llavors, és quan accedeixen a participar.
Sí, sí.
Bé, com dèieu, teniu famílies amb menors des de 0 fins als 16 anys. És freqüent que els acompanyeu durant diversos cursos, Laura, en aquest cas?
Sí, aquest any estem fent el tercer curs del Proinfància i sí que hem notat, doncs, que des de que vam començar hi ha hagut, doncs, una evolució amb el vincle també amb les famílies. Sí que s'ha de dir que és un projecte també molt viu, perquè durant tot el curs també anem rebent, doncs, famílies noves, fet que fa que ens haguem d'anar també, doncs, adaptant, no?, doncs, una mica, doncs, al perfil d'aquestes famílies que ens anem trobant i a les seves necessitats.
Suposo que teniu famílies de procedències molt diverses, de llengües diferents i cultures,
sí,
procedències diverses.
Sí.
És fàcil aquesta convivència o aquesta atenció tant a la diversitat?
Uh-huh. És fàcil perquè un dels criteris també que tenim en el Proinfància a l'hora de fer una mica la selecció de les famílies és que aquestes famílies també vinguin predisposades, no?, motivades també a participar del seu pla de treball. Llavors jo crec que, malgrat, no?, hi hagin diferents cultures, diferents idiomes, diferents maneres d'entendre una mica, doncs, la vida, no?, i sí que quan venen les famílies ja venen amb aquella predisposició també de voler canviar la seva situació. Llavors, doncs, en aquests espais d'acompanyament, no?, que són espais, sobretot, en els moments de compartir, d'explicar, no?, sí que es fa molta escolta en aquest sentit, i jo crec que ja es treballa, doncs, aquest vincle, no?
Precisament llavors, aquesta convivència pot ser enriquidora, potser.
Sí, tant.
Per
part de tots, per part de tant de les famílies com de tota la gent que hi estem implicats, Sí.
I, digue'm, el programa dura el que dura el curs escolar i amb quina freqüència assisteixen els menors o les famílies a les trobades o en els espais aquests que em dius de convivència i de treball?
Sí. Hi ha diferents serveis dintre del Proinfància. Llavors, depenent una mica de a quins serveis estan assistint aquestes famílies o els seus fills, tenim, doncs, assistència més freqüent o menys, no? En els espais, per exemple, de reforç educatiu, sí que els infants i els joves hi van, doncs, un parell, tres de dies a la setmana, depenent també si fan primària o secundària, i llavors amb els altres espais, ja sigui, doncs, una atenció psicològica, ve definit també depenent de la necessitat que té aquella família, i llavors les sessions es van una mica estructurant al llarg de l'any i poden ser, doncs, més llargues o més curtes. I en els espais, doncs, més de amb els infants petits, no?, o tallers amb famílies, per exemple, sí que solen ser també d'una vegada també a la setmana o dues. Tots aquests espais que fem també, en el meu cas, per exemple, no?, d'acompanyament a les famílies, més amb els pares, llavors també es va definint segons també la necessitat que tenen, no?, o si hi ha, doncs, alguna problemàtica, alguna dificultat, que llavors, doncs, aquestes entrevistes, aquestes reunions trobades, no?, amb les famílies es poden fer, doncs, tres vegades mínim almenys durant tot el curs, i si cal, doncs, en fem alguna més.
I digue'm, un cop s'acaba el curs, perquè em sembla que ara d'aquí poc ja fareu les festes de final de curs o les trobades de final de curs, Què passa durant l'estiu, durant els períodes vacacionals? Hi ha alguna mena de suport que continuï per a tots aquests alumnes?
Sí, fem les activitats estiu, que consisteixen en el reforç educatiu, i llavors també amb els campaments, colònies d'estiu. Sí que considerem que l'estiu és un període molt llarg perquè els infants estiguin doncs, sense tenir aquest seguiment també més a nivell doncs, educatiu, no? Acadèmic, tot i que no només en el reforç educatiu durant l'època, els mesos d'estiu, no es treballa només tot aquest tema, diguéssim, més de suport, no? El que és el contingut més acadèmic, no? Si és que els de secundària doncs els hi han quedat assignatures, han de fer treballs, no? Sinó que donem també molta importància a tot el tema del lleure.
No?
Llavors sí que, com tots, també han de fer vacances i sí que intentem que sigui una mica més divertit per tots.
Marta, tu que tens potser una visió més àmplia de tot el que és el suport a famílies i a menors a Càritas, ens pots explicar una mica quina és la implantació actual d'aquest projecte i quines novetats o quina implantació futura teniu pensat? Perquè això va començar a Girona i a Salt, ens deies?
Sí, això fa 3 anys va començar a Girona, després es va afegir Salt, val? A Girona, ja et dic, hi ha moltes entitats que estan en el programa i Càritas som coordinadora i prestadora. També oferim reforç, que és el que bueno, des de fa molt de temps oferim al CIE i, per tant, va molt lligat. És un servei que ja teníem. Salt es va afegir al cap de mig any, no? I som entitat coordinadora. Llavors també es porta a terme aquest programa a Lloret i a Figueres. I Càritas, a Lloret, és també prestadora. Hi ha una altra entitat coordinadora, que és la Fundació Esplai. I a Figueres, doncs, Càritas també és entitat prestadora, però coordinadora és casa meu. I recentment, d'aquí, bueno, estem ja hem fet reunions i està a punt com de començar, doncs, a Banyoles, que Càritas també seria entitat prestadora. En cada territori, quan es planteja el programa, Càritas es posiciona en funció de com està el territori distribuït, quines entitats hi ha, què oferim en aquella Càritas, no? Per exemple, a Banyoles doncs, oferim doncs, espais de reforç educatiu, el CIE, oferim també casals d'estiu, oferim també espais de lleure, llavors intentem encaixar el programa amb el que nosaltres estem portant a terme i mirem, no? I és un... Bueno, entre tota la xarxa i totes les entitats doncs pensem i acordem de quina manera el programa es pot portar a terme, no? Qui coordina, qui és referent de família, qui presta, una mica ho treballem així. Lligat amb el que en deies amb Càritas, ja et dic, fa molt de temps que l'àmbit d'infància i família estem treballant, tant amb la infància, amb joves, amb el lleure i amb les famílies, i per tant aquest programa també ens ha donat a Càritas com una empenta, no? a començar a treballar una mica més de forma més transversal i destinar els programes no tant per àmbits, no? De col·lectiu i d'edats, no? De dir, doncs, infància i família, laboral, gent gran, no?
Habitatge, potser una mica
correcte, sinó intentar fer una atenció més integral, més transversal, que és cap on anem a Càritas. Estem treballant amb grups de treball i comissions per poder treballar això que està inclòs en el pla estratègic de Càritas. I aquest programa doncs, ens serveix una mica, també ens dona moltes idees i moltes maneres d'enfocar el treball que estem cap on anem cap a Càritas, no? Que és això d'aquest treball més transversal, més enfocat, no? Al centre no tant als individus, sinó a les famílies en el seu conjunt.
Precisament sé que desenvolupeu dins d'aquest projecte una activitat que es diu la Família del Mes. No, Laura, ens pots explicar una mica en què consisteix?
Sí, va ser una iniciativa per intentar que les famílies s'impliquessin doncs, també més amb l'educació dels seus fills.
Que no sigui deixar el nano a reforç i tornar a buscar-los, sinó que busqueu una participació activa, no?
Correcte, sí.
Però fins al punt de, me deies abans, fora d'antena, de directament implicar els pares a dins a l'aula, no?
Sí, totalment,
I tant.
Diguéssim que, i tal com diuen els nanos, quan venen a arribar els pares, també és... Avui, doncs, el meu pare és el profe, no? Llavors, aquell dia... Doncs, bueno, hem agafat un grup petit, no?, per fer una mica, bueno, la prova pilot, diguéssim, per veure com funcionava, i la veritat és que hem fet dues experiències i han anat molt bé. La primera vegada una de les mares ens va organitzar un taller de henna, juntament també, doncs, amb la
henna, per entendre't, són aquella mena de tatuatges que fan a Marroc, sobretot.
Correcte. Sí, a les mans. I
uns tatuatges que no són per sempre, em sembla, no?
No. Que són molt macos.
Sí, doncs això va ser una activitat que van fer una mare a dins de l'aula.
I la filla, conjuntament.
Les dues conjuntament. I una altra, me dèieu, que era...
El segon taller que vam fer va ser un dels pares que ens va també ensenyar, doncs, lleugerament, eh? Una mica, doncs, algunes paraules, lletres, de l'alfabet també, doncs, bueno, àrab, no?
Ah, una introducció a l'escriptura
àrab. Exacte. Molt bé, no va donar temps per gaire. Sí. És complicada, és complexa. Bueno, però els nens, la veritat és que, tot i tenint també en el grup nanos també, doncs, marroquís, alguns tampoc no la coneixien. Vull dir que, bueno, pel que em parlaves abans, tot el tema de la cultura, vull dir que també, bueno, va bé, doncs,
una mica... I vam fer un punt de llibre, eh? Un punt de llibre escrit, no? Amb alguna paraula en àrab, així, no? Perquè comencin a escriure, no? El seu nom era?
Sí. Seu nom.
Molt bé, amb una experiència molt i molt interessant. Recordem als nostres oients que això és la Veu de Càritas, som dilluns 30 d'abril, precisament demà és 1 de maig, que és el Dia Internacional dels Treballadors, i jo el que voldria preguntar també a la Marta, en aquest cas, és... Demà, que és Dia Internacional dels Treballadors, l'atur està com està. De quina manera afecta o incideix l'atur en aquestes famílies del programa Caixa per Infància? Per exemple, en el cas de Salt, per exemple, és un municipi amb problemes d'atur, d'habitatge també...
Tenim la dada, diríem, en la memòria que està a punt de publicar-se ara de Càritas. Aquest any hem pogut recollir una mica aquesta dada i ens trobem que, per exemple, de les famílies que participen en el programa de Caixa per Infància, doncs els homes estan, diríem, tenen més feina, no? Diríem, treballen més que les dones, però tenim potser un 30% dels pares de família que estan en una situació d'atur o reben una prestació, però vull dir que no estan treballant.
Que no estan treballant.
I el les dones, un 30%. I les dones són entre un 40 i un 50%, cap a un 46% o així, que també es troben en aquesta situació. Del que hem recollit.
Llavors... Per tant, hi ha famílies que potser no treballen ni el pare ni la mare.
Correcte. I també, de moltes d'aquestes famílies que diem lo de la mare, hi ha un percentatge molt elevat, val? Ara els tinc una mica així oblidades, però jo també diria que és entre un 40 i un 50%, que les famílies és monoparental. Per tant, d'aquestes mares, no, que no treballen, pensa que llavors no hi ha el pare, no hi ha la figura del pare. Per tant, està en una situació de precarietat laboral.
I des de Càritas es té en compte aquestes situacions i se'ls anima a participar en altres programes de l'entitat per resoldre aquestes
situacions? Sí, mira, a Càritas hi ha un programa sociolaboral molt potent, val? Que suposo que tothom més o menys coneix, que bueno, treballa molt per itineraris, des de hi ha una formació, una orientació laboral per a l'elaboració de currículums i després tot el tema de prospecció i introducció a la feina. Llavors, nosaltres, des de les famílies, la Laura sobretot, en conjuntament amb serveis socials, quan detecten aquesta necessitat, sí que fem derivacions en el programa nostre intern, però aquest any hem començat a treballar dins del programa Caixa per Infància, treballar també amb Incorpora, que és un altre programa també de la Fundació Bancària i la Caixa, que Càritas també hi som, val? I és bàsicament això, és un treball d'itineraris per incloure les persones en un lloc de treball. Llavors, aquest any hem començat a coordinar-ho i a treballar conjuntament, fins i tot Incorpora ja participa en les taules tècniques per poder fer també aquest acompanyament del tipus més laboral a les famílies.
Per tant, pot ser que una família porti els seus infants en el Caixa per Infància, reforç escolar, i que a la mateixa hora la mare o el pare segueix un itinerari per intentar formar-se o trobar feina, tot a través de Càritas.
Sí.
Això és el que lliga amb el que deia al principi de l'atenció integral a les famílies.
Sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Marta, moltes gràcies, Laura, per explicar-nos en què consisteix el projecte Caixa per Infància, que desenvolupeu a Càritas Diocesana de Girona, però també es desenvolupa arreu de l'Estat. I moltes gràcies per haver vingut a la Veu de Càritas de Ràdio Estel.
Gràcies. Moltes gràcies per haver-nos convidat.
Gràcies, Marta Piany i Laura Rodríguez, i moltes gràcies a l'Eix Cavarroques per aquesta estona que ens ha ajudat a conèixer el projecte Caixa Pro Infància de Càritas Diocesana de Girona. Seguim endavant, això és La Veu de Càritas.
La Veu de Càritas, protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Girona i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
La recuperació econòmica, com sabeu, no arriba a tothom ni de bon tros. Ho constata, entre moltes altres dades, el primer informe elaborat per l'Observatori de la Realitat Social de Càritas Diocesana de Terrassa. Les conclusions d'aquest document es presentaven dimarts passat a la seu de l'entitat, a Sabadell, i hi havia la presència en l'acte del bisbe Josep Àngel Saiz. Durant la presentació, també el director general de Càritas Diocesana de Terrassa, Salvador Ubiols, afirmava que l'endeutament ofega moltes famílies que es veuen abocades a situacions extremes. Igualment es mostrava partidari de perdonar el deute perquè primer són les persones. Pel que fa a les dades concretes, es va donar a conèixer que la meitat de les llars ateses per Càritas Diocesana de Terrassa viuen amb menys de 750 euros mensuals. I el que és encara més alarmant, que una de cada quatre només ingressa 300 euros al mes. Una altra dada significativa, entre moltes altres, és la renda comparada. Mentre que la mitjana de les llars a Catalunya és de 31.000 euros l'any, la de les famílies ateses a Càritas se situa en uns 6.000. I pel que fa a l'endeutament, el 70% de les famílies ateses creuen que no podran pagar mai el deute, sovint relacionat amb l'habitatge. En parlem amb Amèlia De Juan, responsable de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas Diocesana de Terrassa. Senyora Amèlia De Juan, testimoni d'avui a la veu de Càritas, vigília del 1 de maig. Bon vespre, benvinguda.
Bon vespre.
Com estem?
Molt bé, gràcies a Déu.
Treballant molt, oi?
Sí, Déu-n'hi-do. Després de presentar un informe com aquest amb dades tan importants, doncs la nostra obligació també és explicar-les, compartir-les, fer difusió i, sobretot, intentar canviar tot allò que ens diu aquest informe.
Es diu, efectivament, que la crisi ha acabat, que els preus dels habitatges i dels lloguers tornen a ser semblants als anteriors de la crisi, però, en canvi, aquest informe mou xifres. N'hem donat algunes. Potser no abusarem per no cansar els oients, però són xifres que fan pensar que les coses no van bé, oi?
Sí, així és. Mira, el que sí que podem dir amb gran preocupació és que la sortida de la crisi està consolidant un model social del que ja veníem i que en bona part la societat que es va veure afectada per la crisi quedarà enganxada en aquesta situació tan precària. Per tant, nosaltres, d'alguna manera, tot i que hi ha dades macroeconòmiques que fan intuir doncs, que la situació millora, nosaltres, com a Càritas, sabem que això en el dia a dia de les persones no és així. Per exemple, en l'últim informe de FOESA es va constatar que el ritme de recuperació no està arribant al conjunt de les llars del país i que això és especialment insuficient en les llars amb més dificultats. No? I que el 70% de les llars no reben aquesta sensació de percepció de millora de la situació. Per tant, una cosa són les grans dades macroeconòmiques, l'altra cosa és la realitat que viuen les famílies del país i, per desgràcia, la realitat de les llars de les famílies que nosaltres acompanyem des de Càritas sempre és aquesta realitat més preocupant perquè queden en una situació de molta i gran vulnerabilitat.
I què més diu a grans trets aquest primer informe de l'Observatori de la Realitat Social?
Mira, d'entrada una dada que podem compartir és que el 96% de les persones acompanyades per Càritas es troben en situació de pobresa. Això semblaria una obvietat, però comparant-la amb la resta de dades de Catalunya és un percentatge molt alt en relació a les dues comarques que tenem a la diòcesi. I que d'aquestes, un 69% es troba amb una pobresa severa. Amb el que tu comentaves a la introducció, no? Que tenen uns ingressos molt, molt, molt insuficients, depenent en molts casos d'ingressos que provenen de les administracions públiques, del suport de familiars i d'amics i de l'economia de subsistència com a estratègia per tirar endavant. No? Però que tot i que tinguin un treball, que serien, per exemple, un 32% de les llars que hem analitzat, aquests són molt precaris. I són molt insuficients per cobrir tot el conjunt de les despeses que tenen les unitats familiars. Una altra dada que ens preocupa molt és que el 61% de les llars tenen algun tipus de deute. I d'aquestes, un 14% tenen uns deutes que superen el 100% dels seus ingressos. Per tant, la fotografia és molt desesperançadora. Trobem en famílies amb deutes i amb uns ingressos molt insuficients per poder-li fer front. Per tant, és una situació que si no aconseguim que es modifiqui o perquè milloren els ingressos o bé perquè es redueixen aquests deutes. És una situació doncs, que condemna aquestes famílies a una situació de gran complexitat de manteniment i de subsistència durant molt de temps.
L'estudi diu, d'altra banda, que 9 de cada 10 famílies tenen ingressos. Ens preguntaríem tots, aleshores, com és que no poden fer front a la seva situació?
Doncs perquè la crisi, igual que ens va portar doncs, una reducció de la situació laboral amb una reducció molt gran doncs, de llocs de treball i generant doncs, la situació que tots hem viscut més o menys a prop de que moltíssimes persones estaven aturades, pel que fa a les persones que estaven ocupades, ens hem trobat doncs, que s'han reduït moltíssims els ingressos. Els sous que es cobraven pre o post-crisi són molt diferents. Abans de la crisi ens semblava doncs, que tenir un salari mileurista era una situació gairebé indigna i va ser un tema doncs, molt a debat en aquells moments. El que sabem ara tots és que després de la crisi s'han instal·lat uns ingressos en relació al mercat del laboral molt baixos. I, per tant, moltíssimes famílies, tot i treballar, tenen ingressos que no arriben als 1.000 euros i que els hi falta molt per arribar-hi. Per tant, tot i que treballin, moltes famílies continuen necessitant l'ajut de Càritas. I, per altra banda, a part dels ingressos, ens trobem que les despeses no han parat d'augmentar. Les despeses d'habitatge són molt altes, de subministraments són altíssimes, i això fa que es descompensi moltíssim la situació de gestió econòmica d'aquestes llars.
Quan una família no pot pagar, és fàcil pensar que els seus membres han estirat més el braç que la màniga, com es diu. Com han arribat a aquesta situació? De què tenen deutes? Per exemple, segurament tots pensem en hipoteques, serveis de llum, aigua, lloguer o telèfon, potser.
Mira, d'entrada el que l'estudi ens constata, tant per l'anàlisi que nosaltres hem fet de les dades, com també en entrevistes en profunditat que hem fet amb diversos serveis socials, el que veiem és que les famílies que es troben en aquesta situació hi són perquè han contret deutes per poder tirar endavant els mínims de la seva subsistència. Tenir un sostre garantit, poder tenir doncs, uns mínims, unes despeses molt, molt bàsiques. No ens imaginem i no ens trobem amb casos doncs, que la gent ha comprat per sobre de les seves possibilitats, d'acord? Sinó que ens trobem doncs, que la situació social en aquell moment feia que els preus fossin molt elevats, la gent entrés amb la roda del tema de la hipoteca, i aquí tenim moltíssimes famílies que es van quedar enganxades, però com que van haver-hi factors sobreafegits, com comentàvem abans, de l'atur o de la reducció d'ingressos, doncs ens hem anat trobant amb altres deutes que s'han produït no solament doncs, en el tema hipotecari, sinó doncs, amb el tema dels lloguers, dels subministraments, però també doncs, per pagar doncs, les quotes de les escoles, els menjadors escolars, també comunitats de veïns, el tema de les targetes de crèdit, que ha servit doncs, per tirar endavant, malgrat no es tingués la liquidesa en aquell moment per cobrir l'alimentació o el parament de la llar, i també ens hem trobat amb bastants deutes en relació a l'administració pública, ja sigui la local, per escombraries o per IBI, però també deutes amb seguretat social, amb Hisenda, que fan doncs, aquest conjunt d'aquest deute tan important doncs, que hem pogut analitzar.
Avui parlem en el testimoni de la veu de Càritas a Ràdio Estel amb Amèlia de Juan, responsable de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas Diocesana de Terrassa. L'estudi parla també del deute invisible. A què es refereix?
Mira, és un concepte que vam introduir perquè el que dèiem és que nosaltres podíem compartir amb tota la societat aquesta anàlisi de deute, però era el deute que ens manifestaven les famílies. Però en les entrevistes més en profunditat que hem pogut fer, hem vist que moltes vegades les persones no són conscients de l'abast total del deute que tenen. Per què? Perquè hi ha deutes que un obvia com a mecanisme de defensa. Per exemple, ens vam trobar en un cas en què una persona ens deia... com és que no has explicat doncs, tot aquest deute que tenies? I la seva resposta és, per què t'he d'explicar que dec 70.000 euros d'una hipoteca si jo mai ho podré pagar? És aquest mecanisme que ens permet poder tirar endavant, de dir allò que ja no puc abastar, ho obvio. Aquest és un primer dels factors. Un altre segon aspecte és el desconeixement de l'abast de la situació econòmica real de la llar, perquè no en totes les famílies, tots els membres de la llar són conscients dels deutes que es tenen i de la situació econòmica, i per tant quan preguntàvem si no era la persona que gestionava l'economia de la llar, també ens trobàvem amb aquesta dificultat. I per últim, perquè hi ha persones que hi ha deutes que consideren que ja no ho són. Per exemple, en tot el tema de la pobresa energètica, hi ha deutes que s'estan contenint. No hi ha tallaments de llums o d'aigua o de gas. Això no vol dir que aquest subministrament estigui pagat. Però com que la família no és conscient del tall, per tant, va obviant tot això. I per tant, això ens fa una foto que ens desdibuixa realment el gruix del deute. Per tant, nosaltres hem pogut explicar el deute que ens han verbalitzat, però som conscients que aquest deute és molt més gran. I, per tant, parlàvem d'aquest deute invisible.
Sí. Déu-n'hi-do. Les famílies, comentàvem abans, que en molts casos creuen que no podran tornar, no podran pagar mai el deute. Tenen, però, alguna esperança? I què fa actualment també Càritas Diocesana de Terrassa per ajudar aquestes famílies? També què hem fet malament com a societat i què hauríem de fer? Preguntes que sorgeixen, no?, en aquest estudi.
Mira, realment l'esperança és un sentiment complicat en relació al deute. El que hem vist és que el 70% de les famílies creu que no podrà eixugar aquests deutes, especialment els més grans, els que us dèiem relacionats amb la vivenda o amb el deute amb l'administració pública, que gira aquest sentiment també cap al 75% de dir no seré capaç de poder-ho tirar endavant. Què hem fet com a societat malament? D'entrada, el que hem fet és intentar generar un sistema econòmic que no ens garanteix uns drets bàsics com són l'habitatge o el dret del treball amb suficient dignitat. És a dir, la Constitució diu que tots tenim dret a un habitatge i un treball amb dignitat, però la crisi ens ha portat a una situació que la cobertura de la necessitat bàsica de l'habitatge s'ha mercantilitzat. Hem de pagar o bé comprant la casa o bé amb uns lloguers amb uns preus de mercat que fan molt difícil que totes les persones hi puguin tenir abast, i per tant aquesta és una greu dificultat que com a societat no havien sabut donar resposta. I l'altra gran resposta també, que no hem donat respostes en garantia com a societat, és el tema dels ingressos del treball. És a dir, el treball, quan no hi ha sigut, s'ha anat recuperant, però no amb uns ingressos que permetin a la gent viure amb dignitat. I hem donat resposta, com seria la renda garantida, però que cal esmerçar esforços perquè sigui millor i que arribi a moltes més llars que puguin complementar-se ingressos per treball molt reduïts, perquè això en aquest moment la renda garantida no ho permet.
Bé.
Però també hem de tenir el concepte com a societat de que els deutes es poden perdonar. Tenim la tendència a culpabilitzar el que es troba en aquesta situació. Tenim una llei, que és la llei de la segona oportunitat, que no s'ha desenvolupat suficientment, i aquest és el gran repte com a societat, permetre poder perdonar els deutes de les persones. Ho hem fet amb hem perdonat els bancs, hem perdonat algunes gestions dels poders públics que no han estat suficientment acurades, però ens costa molt entendre que es poden perdonar els deutes.
Sí.
I aquest seria un gran esforç que hauríem de fer com a societat, i aquí Càritas és on ens volem arremangar, posar-nos al davant, a tirar amb reformes, intentar que aquesta llei es pugui reformar per poder que tots els deutes hi puguin entrar, que sigui de millor abast a totes les persones que s'hi puguin acollir, el que sigui molt més facilitador tot el procediment, i d'alguna manera també exigir als poders públics que en els temes de l'habitatge, en els temes de la renda garantida, en els temes d'un treball en qualitat, també es creïn polítiques públiques adients en aquest sentit.
Avui hem parlat amb Amèlia de Juan, responsable de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas Diocesana de Terrassa. Molt ràpidament, la resposta de Càritas Diocesana de Terrassa davant els resultats de l'estudi va en aquesta línia que vostè comenta ara, hi ha alguna altra acció concreta?
en aquesta línia, sobretot en el tema de la segona oportunitat, intentar fer tot el possible perquè aquesta llei pugui arribar a totes les persones necessitades que tinguin deutes, que poder doncs establir que el deute públic també sigui incorporat i a partir d'aquí doncs intentar donar una oportunitat a la gent perquè pugui començar de nou i pugui tirar endavant. Perquè amb la llosa del deute enganxada a la seva esquena és molt difícil tirar endavant.
Moltes gràcies, Amèlia de Juan, responsable de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas Diocesana de Terrassa, un organisme que segur que seguirà donant-nos moltes dades i moltes llums en tota la tasca comuna de tots, no només de Càritas a Catalunya, per ajudar les persones que més pateixen i que més ho necessiten. Que vagi molt bé i gràcies per haver-nos atès. Bona festa del treball.
Gràcies igualment.
Adéu-siau.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Girona i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Aquest dimecres, de 5 de la tarda a 6:45, a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, situada a la plaça Nova número 1, al costat de la catedral, es farà una nova sessió informativa sobre voluntariat. Aquest dijous, a les 11 del matí, a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels número 18 de Barcelona, es reunirà la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya. Dissabte a les 10 del matí als locals del Cor de Sarrià de Ter, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, presidirà l'Assemblea de Càritas. A les 10 del matí aquest dissabte als locals del Cor de Sarrià de Ter. També dissabte, en aquest cas a 6:45 de la tarda, al Teatre El Mundial de la Bisbal d'Empordà, Yes, the Music, les Vox i la petita Lola faran un concert solidari a benefici de Càritas. Dissabte, a 6:45 de la tarda, a la Bisbal de l'Empordà. Aquest diumenge, a 9:45 del matí, a Tona, es farà la tercera cursa amb caminada solidària d'aquesta localitat d'Osona. Els guanys es destinaran a les entitats osonenques contra el càncer i també a Càritas. Diumenge, a 9:45, a Tona. I dilluns vinent, a les 7 de la tarda, a la seu de Cristianisme i Justícia, carrer Roger de Llúria, número 13 de Barcelona, es farà una nova sessió dins el cicle Els dilluns dels drets humans. El tema serà aquesta vegada el dret a la ciutat, un dret emergent del segle XXI. Amb aquest interrogant intervindran els ponents Joan Uribe, professor d'Antropologia de la Universitat de Barcelona i gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i Magalí Fricaudet, coordinadora de la Comissió d'Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Al carrer Roger de Llúria, número 13 de Barcelona, dilluns vinent, el dilluns dels drets humans, a les 7 de la tarda.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Avui és vigília del 1 de maig. Amb motiu d'aquesta festa de Sant Josep Obrer, de la Festa del Treball, Dia Internacional de les Persones Treballadores, Càritas Diocesana de Barcelona ha denunciat en les últimes hores la situació de precarietat laboral amb una acció realitzada avui als búnquers del Carmel, a la capital catalana. L'organització ja ha instal·lat, concretament a l'Skyline de Barcelona, siluetes que simbolitzen els col·lectius que més pateixen la precarietat laboral, persones més grans de 55 anys, joves i mares amb fills, i que resten invisibilitzats en relació amb els poders públics i la societat. La totalitat de les persones ateses per Càritas Barcelona estan en situació de precarietat. 8 de cada 10 es troben a l'atur i 2 de cada 10 són treballadors i treballadores pobres. La precarietat laboral augmenta. La meitat de les persones que treballen a temps parcial pateixen subocupació, així es diu. És a dir, que voldrien treballar més hores, però no troben feina. Aquest és un exemple dels nombrosos que tenim a Catalunya d'aquesta dura realitat. Avui pensem especialment en els treballadors en precari, que no tenen aquesta decència i aquesta dignitat que requereix el treball per a la vida de la persona. Que tingueu molt bon 1 de maig. Ens acomiadem. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de tota la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona festa del 1 de maig, bona festa del treball i bona setmana. Tornem dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Adéu-siau.